Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? S'esperen canvis al centre d'esports demà passat a Salamanca. El tècnic Òscar Cano ha confirmat avui en roda de premsa el que ja era un secret a veus aquesta setmana, que tant Maestre com Salvador viatjaran i estaran al Reina Sofia. Veurem per quants minuts, que és el dubte que queda ara mateix, saber quanta estona podran jugar tots dos. En tot cas, com ha dit el granadí, la versió del Sabadell ha estat una amb ells i una altra ben diferent, més grisa, segurament més plana, sense els dos experimentats futbolistes. I en la mesura que Cano pugui comptar amb ells en les 5 últimes jornades de campionat, les opcions de permanència dels arlequinats aniran a l'alça. Amb la bona notícia de veure com la infermeria va buidant-se i que duri aquesta tendència, que prou lesionats hem tingut ja enguany, arrenquem avui 25 d'abril, a dos dies vista d'aquest nou partit transcendental, l'Unionistes Sabadell, de dissabte a les 4 de la tarda a Salamanca.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenquem avui amb la Beatriz Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I comencem per la derrota del Barça de bàsquet de 2-75-77 al Palau en el primer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga masculina contra l'Olympiacos del Pireu. També ahir victòria del Fenerbahçe a la pista del Mònaco, avui a un quart de nou Panathinaikos Maccabi i a les 9 Madrid-Baskonia, segons partits de les eliminatòries. Des de la 1 de fa 5 minuts compareixen el president del Barça Joan Laporta i el tècnic del primer equip masculí Xavi Hernández per explicar la decisió finalment que l'agarenc continuï a la banqueta la temporada que ve. El derbi català de la Lliga F de futbol femení va ser pel Barça, que va remuntar ahir a Sant Joan d'Espí per acabar superant per 2-4 el Levante Les Planes. A la Premier League, avui a les 9, Brighton City. El Barça d'handbol visita avui a 3:15 el PSG, a l'anada dels quarts de final de la Champions. Els d'Ortega juguen la classificació per la Final Four de Colònia. I per últim, Rafa Nadal debuta avui, qui sap si el seu últim, Madrid Open davant de Darwin Blanche. El partit del Manacorí no començarà abans de les 4 de la tarda. I aquí a l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
Ha parlat fa una horeta, no arriba Òscar Cano, entrenador del Sabadell, en roda de premsa. Tenim el Parquito treballant ara mateix amb el tema abans d'oferir-nos els millors moments d'aquesta roda de premsa. Avui tindrem també un exarlequinat a Salamanca i, entre d'altres, la prèvia del memorial Fidel Vagant de ciclisme.
L'actualitat de la primera ref.
Cristóbal Márquez ha arribat als 300 partits amb el Fuenlabrada, tot venut a l'altre grup, a l'Arcàngel, pel Córdoba-Màlaga. Duel entre andalusos. Han parlat en roda de premsa avui Bernardo Cruz a Lugo, ara sí, i Pablo Trigueros a Tarragona. El Nàstic, per cert, organitza el viatge de la setmana que ve aquí a Sabadell. Serà el seu segon desplaçament consecutiu. Entrades pels tarragonins a 10 euros amb viatge pac tot inclòs per 17. I una notícia que no voldríem donar i que fa referència a l'últim partit del Sabadell: Marc Tenas, davanter del Cornellà, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i haurà de ser operat. Es va lesionar greument dissabte passat aquí a la Nova Creu Alta.
La notícia curiosa.
La llegim al Marca. Motet la torna a liar a Madrid. Es pren el cafè d'un aficionat abans d'acabar perdent un partit que va durar 4 hores. Era ja de matinada. El tenista francès es va encarar amb el jutge perquè no li portaven un cafè abans de seguir amb el seu partit i es va girar agafant el cafè d'un seguidor que estava a la graderia.
De quin partit no estarem pendents?
Del Corogo contra la SEC Mimosas, a les 6 de la tarda, Lliga de la Costa d'Ivori.
i a les xarxes socials.
El tècnic sabadellenc Òscar García Junyent recordava avui la figura de Johan Cruyff, avui per cert que seria el seu aniversari. Deia així: avui faria 77 anys, tots et trobem molt a faltar. A Instagram deia això l'ara entrenador del Leuven de Bèlgica. Per cert, demà és l'aniversari del mateix Òscar García Junyent.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, 9 minutets per sobre de la una. Avui ha vingut a la carrera, ha tingut entrenament ell també. Després de la roda de premsa d'Òscar Cano, teníem la missa dels divendres avançada el dijous, missa de 12 més, o sigui que l'hora que tocaria. Sergi Parc, no riguis, per sota el nas, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Com ha anat la compareixença d'Òscar Cano? Ho dèiem durant tota la setmana, l'equip viatja demà després de l'entrenament cap a Salamanca i per aquest motiu s'ha avançat avui la compareixença del granadí.
M'he d'acostumar encara al fet de no fer la roda de premsa en directe, d'allò d'aguantar el micròfon apuntant cap a l'altaveu i sí poder-ho fer doncs, de forma gravada, com és, vaja, molts cops habitual.
Tu que ets una mica vigorèxic, perds exercici de força amb el micro mantingut durant 20 minuts a dalt, a l'altaveu. Per contra, guanyes una mica de cardio venint ràpid a l'hora de tallar aquesta roda de premsa. La part bona és que Òscar Cano és un tio que parla poc, per tant, pots tallar, que va ràpid, va per feina el tema. Avui entrenament a la nova Creu Alta, sobretot m'imagino que pendents de dos noms propis, que per mi són els dos noms propis de la setmana, pel que poden arribar a portar a aquest Sabadell, si estan disponibles, que ho estan, veurem per quan, que són Carles Salvador i Sergi Maestre. M'imagino que n'heu parlat.
Et porto avui quatre fragments de diferents respostes d'Òscar Cano parlant de les figures de Carles Salvador i Sergi Maestre que escoltarem de forma picadeta, per tampoc...
No val haver agafat una mateixa pregunta i tallar un quatre,
no, eh? No. Són de diverses preguntes, fins i tot parlant de possibles altres qüestions que al final tot s'ha reduït a parlar d'aquests dos noms. D'entrada, actualització. Avui, Adri, dijous 25 d'abril, com estan Sergi Maestre i Carles Salvador després d'aquesta sessió que, com deia, s'ha dut a terme a l'equip avui també a la nova Creu Alta? Doncs bé, Òscar Cano ha dit que han completat en els últims dies doncs, diferents entrenaments tots els futbolistes i, això sí, s'haurà d'esperar a última hora per saber quina serà la seva disponibilitat concreta al Reina Sofia.
Sergi i Carles han completat els dos últims entrenamientos con el grupo y bueno, mañana junto a doctor, fisio, es decir, gente del área médica y sobre todo de sus sensaciones, porque ellos son gente experta y sabe más o menos en qué estado están, pues decidiremos o decidirán entre todos para cuánto están, ¿no? Ojalá que estén para todo el tiempo, y si no, pues habrá que arriesgar un poquito con alguno de ellos.
Doncs tocarà arriscar, diu Òscar Cano. 5 jornades queden pel final de Lliga i tot s'ha de decidir. La setmana passada els dos ja estaven disposats a forçar la màquina si calia. Al final van fer-se una ressonància magnètica i van optar tots dos per no entrar a la convocatòria, però han passat ja... hauran passat 7 dies quan arribi el partit a Salamanca contra l'Unionistes i, per tant, han guanyat aquí una mica de marge. Imprevisible al 100%, saber per quan estarà, m'imagino. Al final tot depèn, com deia ara el míster, de sensacions.
La diferència respecte a la setmana passada, Adri, és que fa 7 dies teníem el dubte de si entrarien o no a la convocatòria. Finalment, com dius, no ho van fer. I aquesta setmana el dubte és... i escoltant a Òscar Cano amb aquesta primera resposta, si poden ser titulars o no contra Unionistes, tot i tornar de lesió, tot i que seria un risc forçar-los, però al final estem doncs, a la jornada 34. A banda d'això, segona resposta, segon fragment d'Òscar Cano parlant de la importància de les figures dels dos migcampistes. Diu que la victòria de l'altre dia, Adri, aquesta remuntada agònica contra el Cornellà, evidentment ha donat ànims al vestidor, però també la recuperació d'aquests dos futbolistes.
Hay otro chute de adrenalina que tiene que ver con los dos jugadores que mencionaba, que por su forma de jugar, por el espacio en el que juega, pues tienen una gran ascendencia sobre los demás y tienen una generosidad, podamos decir, son tan expansivos, que hacen jugar y hacen mejores a los demás, y Carle y Seri son dos de estos jugadores.
Doncs elogiant-los un cop més en aquest sentit, Òscar Cano, i relacionat també doncs amb aquesta importància que poden tenir aquestes dues figures, Adri, sobre el terreny de joc per un equip amb un perfil més aviat jove, en aquest sentit també Òscar Cano s'ha referit al rendiment del seu equip quan juga lluny de la nova Creu Alta, perquè hem vist una mica disparitat de versions també en les últimes setmanes, sobretot parlo ja en el 2024, quan al vestidor doncs estaven més assentades les idees que ha transmès Òscar Cano des de la seva arribada. Hem vist, Adri, bones versions com la de Zubieta, també la de Fuenlabrada, no fa gaire amb la remuntada al Fernando Torres, però també hem vist partits com els del Sestao River, o, sense anar més lluny, l'últim desplaçament a Tajonar, en què evidentment es va veure una versió més aviat pobra d'aquest Sabadell. Doncs bé, per Cano, si estan aquests dos jugadors, estem més a prop de veure la versió més positiva del Sabadell com a forà.
Vosotros mismos fuisteis lo que a través de preguntas casi afirmabais, ¿no? Más que preguntar, era una afirmación con pinta de pregunta, ¿no? Qué bien se gestionó, ¿no? El golpe en Fuenlabrada, ¿no? Ese tipo de gestiones no nos corresponden, ni ese ni casi ninguna, a los entrenadores ni a nadie, ¿no? Por mal que nos pese, ¿no? La realidad es que teniendo jugadores dentro del campo que tengan esa jerarquía, todo es más fácil, ¿no?
Las cosas como son, et pares a pensar. I és veritat, per exemple, que en alguns dels partits que mencionava, per exemple, o que ha mencionat ja no només en aquesta roda de premsa, sinó en les últimes, que sempre diu, no, com vam jugar contra el Barça, a Riazor, etc., quan teníem a bona part de la plantilla, i com s'ha trobat a faltar aquest perfil de jugador quan has caigut a Sestao, a Tajonar, etc. És veritat que, per exemple, a Corunya no hi era Jonander Amelívia, però Maestre jugava de central al darrere apuntalant la línia defensiva. Però coincideix força que quan aquest perfil de jugadors del Salvador Maestre han estat, el Sabadell ha ofert la millor versió. I per contra, quan no han estat, és quan... A veure, hi ha hagut partit per tots, o sigui, només faltaria. O sigui, però la tendència és que quan hi són, el Sabadell està bastant millor.
I fins i tot un pensa que quan arribes a aquest tram de temporada, en les últimes 5 jornades, encara són més necessaris perfils d'aquest tipus de veterania, d'experiència, d'haver-les viscut de tots colors, que no pas un perfil més jove, que evidentment, com dius, Adri, al final poden jugar ells dos i que el Sabadell surti golejat a Unionistes. Existeix aquesta possibilitat? Evidentment. Però, home, veient... quina versió ha ofert el Sabadell quan han estat jugadors com ell sobre el terreny de joc, i insisteixo, jornada 34, amb tot el que estàs jugant, insistim, el Sabadell encara en zona de descens, és més que necessari que futbolistes com Maestre Salvador puguin tornar amb l'equip.
I llavors està el dubte de com tornen, perquè al final el procés de recuperació és el que és, per molt d'haver escurçat algun termini si esforça la màquina, però no portes el ritme de quan estàs 2-3 mesos competint dia sí, dia també. La pregunta del milió, per veure si t'atreveixes, després et llançaré una altra. Tu creus que surten d'inici?
Tinc unes ganes de jugar al Loto Cano aquest cap de setmana.
Mira, era la següent pregunta,
Hi ha moltes setmanes que...
La Loto Cano, has dit?
Hi ha moltes setmanes que juguem amb el Vituri, els divendres, però és que aquesta setmana els dubtes s'engrandeixen amb aquestes possibles tornades a l'11 de Maestre i Salvador. Abans de respondre't, vols escoltar primer Cano a veure què diu sobre si hi haurà canvis a l'11 respecte a l'últim partit o no?
És a dir, vols fer trampa, escoltar primer la pista del
míster... És que ja l'he escoltat, jo, en directe.
Doncs vinga, va, que l'audiència també ho faci, i així pot jugar també a l'Loto Cano. Òscar Cano, parlant dels canvis que hi haurà a l'11, i després el Parquito ha promès que ell jugarà a l'Loto Cano.
Cambio va a haber, obviamente, porque es un partido distinto y porque, como tú bien dices, recuperamos a jugadores vitales que mañana nos dirán si pueden jugar los dos, si solo puede ser uno de la partida... y el otro que entre después, y si puede ser que no pueda jugar ninguno de los dos, o que sea excesivamente peligroso, ¿no?, que jueguen de inicio, y en base a eso alinearemos al mejor 11 que tengamos a nuestra disposición.
Doncs pot ser que jugui un dels dos, que no ho facin cap dels dos d'inici. Reitero la pregunta, i després vaig amb l'11. Tu creus que juguen, i qui creus que juga primer?
Dir per dir, perquè... fins demà o fins al mateix dia de partit, Adri, ni els mateixos serveis mèdics ho podran determinar, Però jo dic que sí, que juguen els dos. és la meva aposta. I a més, allò, per mullar-me, jo crec que al mig del camp jugaran Salvador, Moyano i Dome tirat a una banda en lloc d'un dels extrems, en aquest cas potser podria sacrificar Soto.
D'acord, genero un dubte per oferir una altra possibilitat. Vinga. I ho dic sobretot pel que Òscar Cano ha fet quan ha tingut a tothom. I no veus a Dome per davant i Moyano ha caigut a banda?
També, sí, t'ho compro. T'ho puc comprar. Això... puc comprar. A on vaig és a sacrificar a un extrem més pur o un jugador d'aquest tipus més vertical i que jugui, doncs això, futbolistes al millor més de perfil migcampista. Per dir alguna cosa.
M'està agradant molt això, aquesta juguesca. I... a veure, Salvador Maestre, Dome per davant, Moyano una banda, Apte, sí. Suposo que no te'l fumes.
No.
I encara estem amb la part ofensiva, després anem al darrere. I Baselga, Vladis...
és que, clar, Vladis va marcar l'altre dia. Llavors, potser...
Baselga va ser titular l'altre
dia. I Baselga va ser titular, però potser li dones allò a Vladis un altre cop la titularitat per haver marcat el gol com a recompensa.
Jo t'ho pregunto a tu, a veure...
Vladis, després no encertaré ni una, ho saps, no?
No, per això...
Poso Vladis...
És que me l'estic apuntant només per això,
Marc. Poso Vladis, Ortolà, evidentment, a la porteria, si vols anar cap al darrere.
Perfecte. Jugues amb línia de 4, entenc, al darrere.
I jugues...
Home, bé, al final, el mateix 11 et pot servir si Maestre apunta al darrere.
És que Maestre jo el posava per Cala. Que com que l'altre dia va acabar amb problemes físics i, evidentment, ja s'ha dit que ha entrenat amb normalitat aquesta setmana, però...
Deixa'm que encerti llavors el que tens al cap. Estals de lateral, amb Jonander a Melívia i amb Pau Resta de centrals. I aquí què? L'última patata calenta. Sí. Ricard Pujol, Toni Herrero...
Ricard Pujol. Doncs... I Maestre entre centrals.
Maestre entre centrals, perfecte.
Què et sembla? Tu no et mulles, eh? O sigui, aquí només em mullo. No em compres res d'això, eh? O sí, o què?
Et puc comprar una part.
Vinga.
Crec que aquest no serà l'11, crec.
I això és opinió o informació?
Opinió 100%.
100%, eh?
No tinc informació.
Perfecte.
Però tu has anat a la roda de premsa. Se m'ha acabat fins i tot el boli, eh? O sigui, la tinta ha durat per escriure Ricard Pujol i ha deixat de funcionar, eh? Brutal. O sigui, pel que vegis tu, que no puc jugar a la Loto Cano, jo. Tinc dubtes al davant, per exemple.
El tema de Baselga, eh? Que pugui jugar a Baselga.
I tinc dubtes al lateral esquerre.
Que pugui tornar Toni Herrero perquè... Bé, va tenir bons minuts, també, quan va entrar l'altre dia, clar, però també en una situació, evidentment, que cridava a posar un Toni Herrero en lloc d'un Ricard Pujol.
I tampoc sé què té en ment Òscar Cano. Sobre unionistes, perquè si té alguna cosa Òscar Cano és que acostuma a adaptar bastant els seus plantejaments en funció de com juga el rival. O sigui que l'esquema tampoc el tinc massa clar. En fi, va, anem a seguir escoltant Òscar Cano. A tot això, ahir crec, o abans d'ahir, al programa vaig repassar una miqueta el que era el menú de dissabte, sobretot. Te'l repasso de nou per si tu, Sergi Parc, no vas estar molt a la White.
I tant que sí.
4 de la tarda, Unionista Sabadell i a la vegada Tajonar, Promesa Real Unión. Quan acabin aquests partits just, a les 6, Lugo Rayo Majadahonda i Fuenlabrada Teruel. I quan acabin aquests, a les 8, Cornellà Sestao. Pels que no viatgin a Salamanca, si estan a casa escoltant la ràdio a les 4 i volen fer una marató de patiment extrem, poden enllaçar de 4 a 10 de la nit, si volen.
Jo allargaria el Sabadell en joc fins a la nit. Sí. No només fent el partit del Sabadell.
Sí.
Sergi Garrés, si podem, ara estarà posant allò les mans al cap.
Si podem narrar des del cotxe camí de Salamanca a Madrid, que és des d'on tornem, no ho descartem.
Podríeu, sou capaços.
Estic sí, convençut. Falta la cobertura que després, quan vagis a meitat de Castella, et digui que no som capaços. Però vaja, ho dic perquè Òscar Cano ha parlat també, evidentment, d'enfrontaments directes.
Sí, és conscient de que aquesta jornada 34 té tots aquests duels que afecten directe i indirectament els interessos del centre d'esports, però és que al final, amb tanta equació pel mig, al final de la jornada, Adri, podríem tenir una situació molt favorable, una situació dramàtica, una situació que es quedi més o menys igual, independentment fins i tot del resultat que pugui treure el Sabadell en la seva visita a Unionistes. Així que el que ha dit el tècnic granadí és que de moment millor no obsessionar-se i veure si l'equip és capaç de treure un bon botí del Reina Sofía.
Enfrentamiento directo y evidentemente es una competición que no permite que nadie se relaje.
Porque todo el mundo, es decir, el que no está luchando por playoff está luchando por Copa del Rey, y esto se va a alargar hasta, si no la última, la penúltima jornada, y como tú bien dices y aciertas, hay muchísimo enfrentamiento directo, ¿no? En los enfrentamientos directos, pues bueno, pues se pueden dejar los dos puntos, o mínimo uno se deja puntos, ¿no? Por tanto, bueno, queda muchísima tela que cortar.
El Sabadell Adri té 37 punts després del triomf de l'altre dia contra el Cornellà. I la pregunta del milió, més enllà del que passi en els altres duels directes, de qui acabarà baixant, sobretot aquí el que es pregunta cada club, jo crec, és quants punts faran falta per salvar-se aquesta temporada?
Mira, aquí sí que em mullaré.
Vinga!
Estic molt en la línia de la teoria del Sergi Garcés, que de 5 partits que li queden al Sabadell farien bé de guanyar-ne 2 i empatar 1.
Amb 7 punts més. Amb 44 estaries salvat.
Crec que sí. Això és teoria treta de la màniga, directament. O sigui, no hi ha cap creença ferma al darrere, amb cap estudi ni res d'això. Però crec que amb 7, i si els pots seleccionar bé, de no perdre contra Tarragona, per exemple, millor encara.
I ja heu fet les travesses, no? De dir d'on traiem aquests 7 punts.
No, per la veritat és que no.
No. Perfecte. Ho dic...
Pel bé del meu cor, agrairia que no fos Ponferradina i Lugo, el 6 de 6.
Ai, és que aquí anava. No, intentar no deixar-te els deures pel final també, la importància d'aquest duel contra el Tarragona, com deies, de l'última jornada, però bé, Òscar Cano no és que s'hagi mullat del tot, precisament per tots aquests duels directes i perquè al final també depèn una mica del que facin els altres equips en quan estarà la salvació aquesta temporada, però ha posat una xifra, allò, el que es comenta és aquesta xifra i pot servir com a referència.
Con 45 puntos, dicen, hay gente que dice que te puede salvar, y yo ahí sí que soy poco, no sé, no me gusta tampoco cerrar, ¿no? Con qué puntuaje, ¿no? Se obtiene la permanencia, no lo sé. Porque puede ser que pongamos el límite en los 45 y con 44 te baste, ¿no? Como no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el sábado tenemos un partido que nos puede poner con 40 puntos y a por ello tenemos que ir.
Doncs apa, els 3 punts i arribar als 40 i després ja veurem quants serien un més dels que hem dit. Aquests 45 que garanteixen la permanència, veurem en quant està i al final és parlar per parlar, o sigui que tampoc té massa sentit. T'has adonat que falten 4 minuts per 2:15 i encara no hem parlat d'unionistes?
Però quin guió més lamentable que he fet, llavors, de la roda de premsa d'Òscar Cano.
Tu dius tu solet, jo no he dit res.
Però és que parlaràs molt d'unionistes, no, ara?
Sí, ara passarem per Salamanca, però és que, perquè et facis una idea, jo estic ara mirant un Aspontes 3, Arenteiro 3. O sigui, estic mirant els precedents de l'àrbitre que acaba de sortir ara just.
Epa.
I, per tant, estava mirant sense precedents amb el Sabadell. Després t'ho explico. Però vaja, que estava remenant aquí a veure si alguna vegada havia estat assistent, quart àrbitre... Res, no hi ha res. Però vaja, una última de Cano sobre l'equip salmantí o no?
Sí, no és que li hagin preguntat molt a Cano sobre el rival d'aquesta jornada. Hem parlat, doncs, de totes aquestes qüestions, de lesionats, de càlculs, de possibles permanències... Fins i tot li han preguntat a Adri si s'ha llegit el llibre de Toni Padilla i el d'Àxel Torres. Vaja, que s'ha parlat de moltes coses, però evidentment també hi ha hagut espai per parlar sobre aquest Unionistes de Salamanca, que el tenim, si no salvat matemàticament, doncs per números, Adri, l'equip salmantí continuarà a la categoria de Primera Federació. Una temporada més el tenim lluitant per la Copa del Rei, però, i ara segur que en parlaràs també amb el teu pròxim protagonista, aquesta setmana ha sigut més aviat convulsa, també ho hem anat explicant aquí a l'Hotel Suís pel tema de Niponz, dirigirà l'equip, ahir també va estar en l'entrenament, evidentment, ha sortit a parlar fins i tot el director esportiu del club, Adri, allò per sortir una mica al pas, no?, sobre totes les qüestions que giraven al voltant de la figura de Ponz.
En privat i en públic, el club salmantí ha comunicat que Niponz no faria cap entrevista ni a Ràdio Sabadell, que vam demanar-la com amb qualsevol entrenador rival del Sabadell, ni amb cap mitjà de Salamanca, precisament per tota aquesta rumorologia al voltant de la banqueta de l'Eldense i de ser el possible substitut de Fer Estevez a la banqueta d'un equip de segona divisió. És cert que demà parla en roda de premsa a la una en punt, però que ell no atendrà cap mitjà aquesta setmana. Per tant, hi ha un xup-xup especial.
Sí, i d'aquests xup-xups especials que es formen en situacions com aquestes, quin és el tòpic, Adri? Doncs que el vestidor, en aquest cas d'unionistes, s'ha d'intentar aïllar de l'entorn, de tot el que es parli, en aquest cas sobre la figura de l'entrenador, i centrar-se en el partit, en aquest cas, contra el centre d'esports. Doncs bé, el que s'ha agafat Òscar Cano en aquest cas també és una mica el mateix, dient, no sé com ho estaran portant al vestidor d'Unionistes, però jo espero un equip, com sempre, com el que s'ha mostrat durant tota la temporada, i així ha elogiat Cano a Unionistes de Salamanca.
Un equipo que bueno, que en campo contrario es muy dinámico, es un equipo con una gran determinación para ir hacia tu portería, y todo ese tipo de cuestiones son las que espero, ¿no? Además de todo esto, adornado por una cosa que para mí, bajo mi punto de vista, resulta determinante, ¿no? Que son 5 o 6 mil personas allí, absolutamente entregadas a su equipo.
Doncs hi haurà bon ambient, segur, a Salamanca en aquesta primera visita al Reina Sofia. Mai havia jugat al Sabadell allà. Quan havia anat a Salamanca, l'última vegada al 91, sempre havia estat el Mantico. Es perd a Unionistes el partit per sanció. Adri Gómez, tenim àrbitre, per cert, Sergi Parc.
Sí, tenim àrbitre que debuta amb el centre d'esports.
Era pregunta trampa, el nom no te'l saps? O...
Sí, Figueiredo Comesaña.
Com has anat a buscar-ho,
no,
eh?
No, Figueiredo Comesaña, sí, sí.
D'on és?
De Galícia, no?
Te l'has jugat, bon triple, eh? Vigués, per tant, de la província de Pontevedra. Tot això era trampa, perquè, evidentment, prou feina tenia Sergi Parc amb tallar Òscar Cano, que acaba d'arribar d'allà, i la designació arbitral acaba de sortir justament fa res, fa uns pocs minuts. Com deia el Sergi Parc, és gallec, no té precedents amb el Sabadell, és debutant a la categoria, però sí que té un precedent amb Unionistes, Javier Figueiredo Comesaña, i a més fa relativament poquet contra un català al Reina Sofia i amb no massa bones notícies, per tant, que no serveixi com a precedent, però Figueiredo Comesaña va xiular un Unionistes 3, Cornellà 0. És l'única vegada que s'ha creuat en el camí de qualsevol dels dos que es veuen les cares dissabte a les 4 de la tarda. Sergi Parc, et deixes alguna cosa o no?
Està tot dit. A veure què explica el teu pròxim convidat.
Vinga, va, marxo cap a Salamanca. Llença el bolígraf, que ha mort ja. Fins ara.
Adéu, Adri.
Portes giratòries.
Dèiem que l'àrbitre només té un precedent i si mirem a jugadors que hagin estat a les dues cases, només n'hem trobat dos a Unionistes i al Sabadell. Un d'ells, Aleix Roig, ara al Badalona Futur. I l'altre, amb qui ja vam conversar, per cert, en aquesta mateixa secció, ara fa un any, quan estava al Cornellà, és Alfred Planas.
Sorgit de la base de l'Espanyol o de l'Adam, Alfred Planas ha passat pels vestidors del Malagueño, el Sant Andreu, el Reus, l'Alcorcón, l'Elche, el Mestalla o el Marbella abans d'arribar al Sabadell. L'extrem de Canet va viure un any de turbulències a la nova Creu Alta amb una pubàlgia que li va fer la guitza pràcticament tot el curs. En total, el maresmenc va disputar 27 partits amb la samarreta arlequinada, dels quals 13 de titular, i va ser entrenat per Antonio Hidalgo i Pedro Munitis. L'any passat, l'atacant va signar pel Cornellà anotant dos gols. Un d'ells contra el Sabadell a la penúltima jornada. Ara, als 28 anys, és jugador d'Unionistes de Salamanca, amb el qual ha fet un gol i dues assistències a la Lliga. Per contra, a la Copa del Rei ha fet 3 gols en 3 partits.
Fa poquet que ha sortit de l'entrenament d'avui allà a Salamanca. Alfred Planas, què tal, com estàs?
Hola, bones a tots.
Primer de tot, que a mi m'ha sorprès avui, que hi ha mínimes d'un grau el dissabte, màximes de 12. Ens espera fred a Salamanca o no?
Bueno, sí que et diria que de bon matí a la nit sí que fa fred, però per poder assegurar que durant el dia fa calor.
Perfecte, llavors, igual que aquí. Tot i la derrota a Irún, final ben tranquil, el que teniu allà a Salamanca, dels pocs equips de la categoria que poden dir que, amb el permís de la Copa, que ara et preguntaré per això, però que esteu aquí en una zona plàcida.
Bueno, sí, de cara al descens està clar que estem en una bona situació, però tant el club com nosaltres tenim l'objectiu de tornar a jugar a la Copa del Rei.
És que, clar, allà heu tingut aquest any el Villarreal i el Barça, així que ja sabeu el que és. Ara mateix l'objectiu de la Copa, 4 punts, faltant-ne 15, per tant, podríem dir que és la vostra principal prioritat.
Sí, 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 és la principal prioritat. I a part, el seu seria arribar amb opcions a l'última jornada que tenim enfrentament directe contra l'Arenteiro. I el seu seria arribar vius a aquesta última jornada.
Heu tret 29 punts al Reina Sofia, ara porteu dues victòries seguides de locals.
ho deia també Òscar Cano ara fa un moment en roda de premsa que acaba de parlar, es genera un ambient maco de futbol allà, no?
Sí, l'ambient és espectacular. La veritat que la connexió que hi ha entre l'afició i l'equip, el club, bueno, és un ambient molt maco de viure i és una afició molt agraïda que està animant a posar els 90 minuts.
Mm-hmm. Com heu portat allà al vestidor els rumors d'aquesta setmana que situaven l'entrenador Dani Ponce a l'Eldense, a segona divisió?
Pues nosaltres ho hem viscut amb normalitat. Al final pues, són coses del futbol, que vingui un club i s'interessi pues, per l'entrenador o per un jugador, i al final ho hem portat amb normalitat, es queda, o sigui que tot normal i tranquil.
Doncs tranquil, sobretot a principis de setmana més rumors, ara ja doncs, suposo que pensant ja en aquest duel contra el Sabadell. Com l'espereu a tot això al centre d'esports aquest dissabte allà?
Bueno, hem estat analitzant durant la setmana, venen de guanyar el derbi contra el Cornellà, i bueno, i està clar pues, que el Sabadell està en una situació on necessita sumar sí o sí, per tant esperem un bon Sabadell.
Ha dit alguna vegada també Òscar Cano que en el tram final de Lliga, quan els equips es juguen coses, acostumen a veure's partits poc agraïts, no? Poc vistosos. No sé si això és un punt a favor vostre, el fet de no jugar amb la pressió o amb l'angoixa que pot tenir ara mateix el Sabadell de jugar-se una permanència, o per si girem el mitjó i l'argument i ho veiem de l'altre prisma, si per contra pot ser un al·licient o un plus pel Sabadell el fet d'estar més necessitat que unionistes.
Jo crec que és una arma de doble fil, perquè al final doncs nosaltres també, ja et dic, ens estem jugant l'objectiu de la Copa, el Sabadell s'està jugant, està un altre any a primera federació, llavors crec que sí que hi ha coses en joc i que els dos equips fos sortiran a per totes.
Si serveix el símil, l'any passat vas marcar contra el Sabadell en un partit que és veritat que era més a les acaballes, però que més o menys també recorda una mica aquest escenari, no? Aquell Cornellà 1, Sabadell 0 a l'RCD Stadium, amb l'equip de Miquel Lladó aleshores jugant-se encara les últimes opcions d'anar a la Copa i el Cornellà jugant-se la vida. No sé si em compres una mica de similituds.
Sí, home, recordo perfectament el partit. Sí, me'n recordo parlar pues, amb els companys com César abans del partit i dir-li, tio, baixeu una mica els braços, no sortiu tan a tope, però al final el Sabadell va sortir a tope perquè s'estava jugant a entrar a la Copa del Rei i nosaltres ens estàvem jugant pues, seguir una tanya primera ref que per sort ho vam poder aconseguir.
Mira que t'ho demanaré jo ara, amb la boca petita, que no ens escolti ningú, però ja que ho dius així en plan conya, que òbviament s'entén perfectament, però mira que encara t'ho demanaré. Hi ha un munt d'equips comprimits aquí en pocs punts. Tu t'atreveixes amb un pronòstic de qui es salva segur i qui no, o no?
No me la jugaria a fer un pronòstic, perquè al final és una categoria tan igualada la que pot passar a tot que segurament no encertaria ni un.
El Sabadell, per això, com el veus? El veus salvant-se o no?
Espero que sí. Jo al final, pues, és cert que l'any que vaig estar pues, vaig tenir moltes molèsties al pubis, però és un any que guardo bon record tant dels entrenadors que vaig tenir com de la ciutat i ojalà es pugui salvar.
Acabo, Alfred, preguntant-te per la teva vida allà a Salamanca. Com deies, el teu any va estar molt condicionat per aquells problemes al pubis, amb un any de turbulències i de metamorfosi, d'estar molt malament al principi, fins i tot fregar el playoff i perdre'l a última hora. Més enllà del tema col·lectiu, a nivell individual, ja ens deies la temporada passada quan et van trucar sent jugador del Cornellà que tenies aquest punt d'espineta de no haver pogut mostrar el potencial que tenies amb la samarreta arlequinada. Allà a Unionistes de Salamanca, com et trobes ara? Quin balanç fas d'aquest any?
Bé, faig el balanç bé. Al final, la situació col·lectiva de l'equip pues, és bona. Estem en una situació aparentment tranquil·la de cara al descens i ja et dic, ojalà pues, pugui acabar la temporada aconseguint l'objectiu de Copa del Rei.
Per cert, la xifra és curiosa, Dèiem que al final aquesta temporada has fet només un gol, tot i que no és la teva principal faceta en Lliga, i en canvi a la Copa, 3 partits, 3 gols, O sigui, competició fetitxa 100% per tu.
Sí, perquè al final això del gol són ratxes i mira, la Copa sí que s'ha donat que entrava tot i en Lliga pues, no ha entrat tant, però bueno, confiem que aviam si entra algun més abans que acabi la Lliga.
T'ho torno a dir en antena, que no sigui aquest dissabte, que no sigui demà passat, a partir d'aquí fas els que vulguis el dia de l'Arenteiro o quan toqui. Alfred Planas, exjugador del Centre d'Esport Sabadell a les files d'Unionistes de Salamanca, ens veurem allà al Reina Sofia, Salamanca, demà passat, en la prèvia d'aquest Unionista Sabadell. Cuida't molt, una abraçada, gràcies.
Vale, a vosaltres, que vagi bé. Ciao, ciao.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Tindria nassos ja, que després de marcar-li la temporada passada a Cornellà ho tornés a fer a Salamanca, com a mínim si ho fa que no acabi. Amb un 1-0, un 1-2 ja ens va bé. Anem a canviar de tema, anem a parlar del centre d'esports, però en aquest cas a la categoria juvenil, a la divisió d'honor, perquè el juvenil A busca segellar aquest cop sí la permanència a la màxima categoria per estalviar-se patiments. El conjunt arlequinat juga dissabte a Olímpia contra el ja descendit Constància d'Inca, i Izan Rosena, el capità d'aquest primer juvenil del Sabadell, afirma que l'objectiu ha demanat, sobretot, fer la feina contra els balears i arribar tranquils a l'última jornada amb la feina ja feta.
Recibimos a Constancia, que es un equipo que ya ha descendido, pero es un equipo muy duro, es un equipo muy rocoso, que no es mal equipo, o sea, para haber descendido ya y con tan pocos puntos, no es mal equipo, que allí ya nos costó una barbaridad. Y sí, sí, nuestro objetivo es ganar ya, intentar cerrarlo lo antes posible, porque sabemos que ir a San Francisco, los dos equipos jugándonos el descenso, va a ser muy difícil, porque ellos también ellos sí que son un buen equipo.
El gran dubte pel partit del juvenil és si podran comptar amb els ja renovats Javi Morcillo i Pau Fernández, dues peces claus per Albert Milà, però que estan en dinàmica de primer equip. Rosena creu que amb o sense ells, l'equip ha de guanyar el Constància.
Esperemos que vengan con nosotros, aunque el primer equipo juegue a la misma hora. Confío en que estén con nosotros y si no están, pues tocará cubrir pues con otros compañeros que lo harán igual de bien o incluso mejor. I a competir i a ganar a Constància.
A la classificació, el Sabadell juvenil és desè, 3 punts per sobre del descens, i una victòria certificaria matemàticament la permanència. Un empat o una derrota podria ajornar-la a l'últim partit, com escoltàveu, duel directíssim contra el San Francisco. Aquest dissabte, Olímpia, a 6:15, aquest Sabadell-Constància, el Mercantil, amb la permanència ja a la butxaca, visita dissabte a 6:15, el Platges de Calvià, QE, i ja descendit a Magaluf. L'equip de Carlos López és 9è, 4 punts per sobre del Sabadell. Un graó per sota, a la Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell visita dissabte a 1:45 el Nàstic de Tarragona per enfrontar-se al tercer classificat. Els tarragonins duen 6 partits sense perdre, mentre l'equip dirigit per Isaac Marcos és 7è amb 36 punts, tranquil, a la zona mitjana. I per últim, un apunt més, el Sabadell Nord pot pujar per primer cop a preferent juvenil. La primera oportunitat per fer-ho és diumenge a 4:45 i, a més, en un duel local, en un derbi sabadellenc, al camp del Mercantil C. L'equip entrenat per Damián Brocal és el líder destacat del seu grup, amb 11 punts de marge sobre el segon, el Sant Quirze. En l'actualitat, només hi ha un equip de la ciutat a la preferent, a la tercera categoria juvenil, com és el Sabadell C.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Residència Centre de Dia Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans.
Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, anem a parlar una miqueta de ciclisme. Anem a fer-ho d'una nova edició del Memorial Fidel Vagant que es du a terme aquest cap de setmana amb un circuit urbà a Can Gambús. Tot arrencarà a les 9 del matí de diumenge i saludem de la penya ciclista Palomilles a l'Anna Moreno, una de les organitzadores. Què tal, Anna? Com estàs?
Hola, què tal?
A les portes d'un nou Fidel Vagant, que a més enguany, d'entrada, et pregunto per la participació, arriba amb rècord, no?
Absolutament, estem molt contents perquè és el rècord de participació en aquesta 28a edició i passem dels 200 corredors i corredores i molt contents per aquest rècord de participació històric.
A més, és per primer cop aquí a Sabadell una prova que forma part de la Copa Catalana exclusivament en fèmines. A més, tenim una sabadellenca com és la Marta Romance al capdavant després de la primera prova al Prat. M'imagino que al final això és un plus, no, per la prova, el fet de ser la primera vegada que es fa una Copa Catalunya exclusiva en fèmines.
Evidentment, no? És una... A més, la penya sempre ha apostat per la... a formació dels ciclistes més joves i de les ciclistes més joves i estem realment contents de que sigui per primera vegada una prova exclusivament per fèmines. Abans, com tots sabeu, les fèmines sortien dintre de les proves de cadets, de masculins i juniors femenins i enguany hem aconseguit, gràcies també al suport i a l'empenta de la Federació Catalana de Ciclisme i de l'Ajuntament de Sabadell, doncs hi hagi una prova únicament per fèmines. Vol dir que en aquesta prova hi haurà tant les 6 com les 23, com les juniors, com les cadets, com les màsters, i sortiran més de 80 ciclistes. Serà la prova reina, si li vols dir així, del matinal. I, efectivament, tenim una sabadellenca que està inscrita, que després de la primera prova la setmana passada, bueno, fa ara dues setmanes al Prat, va liderant la classificació i també, com et deia, de moment tot molt content i esperem que tot vagi bé el diumenge a Can Gambús.
Veurem com acaba aquesta copa, perquè després quedarà més proves, com la de Juneda, Lleida, el circuit de Montmeló a Barcelona o a Sant Vicenç dels Horts. Et pregunto també una miqueta pel circuit, que és una mica peculiar, no? És allà la ronda de Jean Monnet i és un circuit de 2,7 quilòmetres i es van donant voltes sobre el mateix circuit tota l'estona, un traçat peculiar, no?
Sí, és un traçat. A veure, és veritat que, evidentment, el Memorial Fidel Vagant va començar a córrer en carretera, però donada les dificultats logístiques i, com sabeu, algunes restriccions que s'han anat introduint per part també de la gestió del trànsit, doncs finalment ja fa anys que l'hem vam moure aquest recorregut Can Gambús. Són 2,7 quilòmetres, això fa que es vagi molt ràpid. Hem arribat a mitjanes en algunes edicions de 55 quilòmetres per hora. Però, per altra banda, té una part molt positiva, que és que tothom que es vulgui apropar als ciutadans poden gaudir realment de que és una cursa en circuit, no? Baixant, hi ha una part que puja i una part que baixa, evidentment, i aquestes velocitats són molt atractives. S'ha d'anar en compte, evidentment, però habitualment tenim com unes 300-400 persones gaudint de la prova. Tenim la meta allà a la ronda Jean Monnet i bueno, és un circuit curt, però que dona molt, molt d'espectacle.
Al final estem parlant de 50 quilòmetres la primera prova, que surt a les 9 del matí, que és la cadet. Després la segona, també de 50, és la Copa Catalana de Fèmines Màster, Elite Sots 23, cadet i júnior. I la tercera a les 12, que és la Copa Catalana Júnior, un pèl més llarga, de 67 quilòmetres. Em deies que normalment s'acostuma a plegar força públic, no?
absolutament, és normalment un matí que la gent, ja tenim la tradició, com dic, que ja són 28 edicions que estem, i les últimes, els últims anys estem allà a Can Gambús. Des de les 9 del matí, com tu dius, estarem amb la prova de cadets, i després a de júnior s'acostuma a acabar a 2:15, i després hi ha tot el lliurament de trofeus, el qual fa que la gent pues, vagi passant, vagi gaudint. A més, és un circuit que si hem passat per allà, veureu que cada dia hi ha molts ciclistes, no? Que també passen, és un circuit habitual pels cicloturistes, pels amants de la bicicleta, i bueno, esperem que aquest any inclús hi hagi més gent, perquè realment és la primera vegada que a Sabadell, en tota la història i amb tota l'afició que hi ha a la ciutat per al ciclisme, és la primera vegada que tenim una prova exclusivament de fèmina. I jo crec que això, bueno, és molt important i com et deia, molt content que la Penya Ciclista Palomines, que farà l'any vinent 90 anys, pues, hem pogut organitzar-la i contribuir a l'èxit i a l'increment de dones i de noies que estan apostant pel ciclisme com un esport segur i com un esport on veuen que poden gaudir del dia a dia i també de la competició.
Parlaves del bagatge històric i volia acabar preguntant-te precisament per aquesta xifra rodona, el 2025, l'any que ve, celebrareu 90 anys de vida des de la fundació de la Penya Ciclista Palomilles. S'està coent alguna celebració especial o no?
Doncs sí, sempre intentem, com tu dius, quan és una xifra rodona, intentem organitzar alguna cosa. Evidentment, cada any tenim aquest Memorial Fidel Vagán, que per nosaltres és la prova més important. És el nostre expresident, el Fidel, va fer moltíssim per la Penya Ciclista Palomilles. Encara el recordem tots cada dia. La seva vídua, la Nati Méndez, estarà amb nosaltres el diumenge, així com tota la seva família. I per tant, l'any vinent serà un memorial especial. Intentarem també que hi hagi algun acte, fins i tot amb ciclistes i amb excorredors. La Penya Ciclista Palomilles també habitualment havia tingut equip de cadets i d'infantils, equips de formació de ciclistes. I tenim per ahí algun tema d'algun llibre, algunes fotografies. Volem guardar alguna cosa pels 100 anys, perquè som molt optimistes, encara tenim 200 socis amb nosaltres. La Penya fa una excursió cicloturista cada diumenge, de fet unes quantes, el que diem la cursa llarga, la curta, la mountain bike, la BTT, i llavors, alguna cosa farem, però ens volem reservar també alguna coseta per d'aquí 11 anys al centenari de la Penya.
Doncs tindrem temps per parlar-ne del 90è i del centenari també, però de moment aquest memorial Fidel Vagán, que des del 97 està aquí instaurat a la ciutat de Sabadell, enguany amb aquest rècord de participació i amb aquesta Copa Catalana exclusiva de fèmines. Anna Moreno, Penya Ciclista Palomilles, que vagi molt bé el diumenge. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Nou minuts, mal comptats, i seran les dues. Parlem ara de futbol sala amb el Futbol Sala Sabadell Femení, que defensa aquest cap de setmana el lideratge de la Divisió d'Honor Catalana. Anna Clara, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
De fet, diríem que es juga pràcticament mig ascens aquesta setmana. A falta de 5 jornades per acabar, les creualtenques disputen un duel directe contra les Glòries, el segon classificat, amb només un puntet de marge.
Sí, és un partit decisiu per les arlequinades, per tant, aquest dissabte a Can Balsac. Després de perdre el seu últim enfrontament, les de Xavi Muñoz reben el seu més immediat perseguidor. Per al tècnic, un partit completament crucial.
És un partit absolutament clau, és el que has dit. Hi ha un equip que no el podem apartar de l'equació, que és Linyola. Sí, podem venir perdent, però Linyola ja ha jugat contra Glòries i contra nosaltres. Val? Nosaltres ens queda jugar contra... A part de tenim altres partits, però els enfrontaments directes. Nosaltres ara aquest dissabte ens barallem amb Glòries. Podrem empatar, guanyar o perdre un. Això beneficia directament a Linyola. En el cas d'empat, Linyola es posa líder.
En l'enfrontament de la primera volta, les creualtenques van guanyar el partit per la mínima, 1-2. La distància actual del futbol sala Sabadell femení és mínima, però també noten la pressió del Linyola a les terceres, ja que tenen un partit menys, porten molt bona dinàmica i només van 4 punts per sota. El tècnic arlequinat alerta del perill de l'equip lleidatà.
El partit és clau per nosaltres i per Glòries, però és que el que perdi d'aquí es passa a tercer. No sé si m'explico, perquè evidentment Linyola, tal com està, dubtós que perdi algun partit. Per tant, sí, és un partit molt, molt important, per tant que el que perdi és que no és que hagi d'apretar el que guanyi, no, és que n'hi ha un altre. que n'hi ha un altre que se'ns posarà per davant. Per això que és tan important el partit d'aquest dissabte.
El futbol sala Sabadell femení Glòria serà dissabte a 6:45 de la tarda a Can Balsac.
Partides, per tant, i mitja lliga, mitja ascens en joc, com escoltàveu ara amb el Linyola mirant també de reull. I pel que fa a la segona B masculina, tant el Natació Sabadell com l'Escola Pia jugant contra equips de la part alta aquesta setmana.
Així és, recordem que amb dos equips no s'hi juguen res en aquest punt de la competició, però aquesta jornada juguen contra rivals que sí que lluiten per l'ascens. El club juga dissabte a les 5 de la tarda a la pista de la Nucía, el segon classificat, i la Pia rep a casa el líder Manresa una hora més tard, a les 6.
I per cert, encara relacionat amb el futbol sala sabadellenc, torna a la ciutat Cinto Aranda. Finalment, serà ja el seu fitxatge pel grup de Raona Nou Escorial i no pas de cara a la pròxima temporada.
Arriba procedent del Terrassa, després d'un any marcat per les lesions, i debutarà ja aquesta setmana en el derbi sabadellenc contra el filial de l'Escola Pia. El terrassenc reforça l'equip arraonista per aconseguir mantenir-se a la categoria.
Estoy convencido que en el equipo que hay, la mayoría del equipo va a seguir y vamos a hacer algo chulo. Y bueno, y con muchas ganas también de estrenar un nuevo pabellón en el barrio, en los Merinales, con nuestra gente, con la gente del barrio. Y ya sabéis que yo me considero de los Merinales casi más que de Terrassa. Así que han sido 5 temporadas las que estuve aquí y ahora pues vamos a por la sexta con muchísimas ganas, porque yo sigo siendo Escorial, ya sabéis que de Escorial se nace, no se hace.
Dissabte, a 6:45, al Pavelló Nord es jugarà aquest duel de Divisió d'Honor Catalana. Grups de Raona Nou Escorial contra Futsal Pia B.
Doncs la tornada a l'Escorial del Cinto Aranda, com deia ell mateix, després d'un bon grapat d'anys vinculat al club. Gràcies, Anna, fins ara.
Adéu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Avui acabem amb tenis taula. Ara sí, ja es pot dir de ple dret que el primer equip masculí de tenis taula del Club Natació Sabadell s'ha classificat per jugar les fases d'ascens a la Superdivisió. La victòria per 2-4 a la pista del segon, del filial del Borges, farà que el conjunt nedador vagi a aquest playoff i, a més, ho farà com a segon classificat, precisament, d'aquest grup 2 de la Divisió d'Honor. Àlex Bocanegra és el tècnic de l'equip.
Molt contents, al final també ja anàvem dos jugadors de casa tota la vida, allà amb el Xavi i el Joan, que a priori no havia de puntuar, va treure un punt molt important, pues sí, molt contents, no? Perquè també ja assegurem això que dius, no? D'anar al playoff, i bueno, i a partir d'aquí a veure com enfoquem el playoff.
Un dels principals dubtes és qui completarà la tripleta a les fases d'ascens sense palistes asiàtics a l'equip. Xavi Casadevall i també Luca Kideixeli són els dos fixos. I ara ho escoltàveu, a la pista del Borges van a convocat un altre dels joves de la casa, Joan Barberà Soler. La solució ideal de Bocanegra precisament seria aquesta mateixa fórmula.
Ja estem una mica més o menys veient a veure qui anirà i això, i bueno, i valorem a veure quins jugadors portar, no? Evidentment el Xavi i el Luca hi aniran. I després, com a tercer jugador, jo m'agradaria portar el Joan, però bueno, ho veurem, no? Una mica també a quines dates acaba caient, una mica l'acumulació de campionats que porta i això, i si no, doncs jo podria jugar jo mateix, no? Però bueno, ja et dic, des del meu punt de vista, per mi l'ideal és que jugués el Joan, així que veurem a veure si és així.
I l'altre gran dubte és el rival que tindrà el club als quarts de final. En teoria s'hauria de veure les cares amb un altre segon de grup o amb el primer que no quedi aparellat amb un dels dos tercers. Al grup 1 tenim l'Atlético San Sebastián molt destacat i les altres dues places pendents de definir. El 2, el Sant Jordi, és matemàticament primer i el 3... Linares, Elche i Múrcia estan ja classificats, però separats per només un triomf. Bocanegra creu que seran els tapats.
Sí que els primers estan ja quasi segurs tots, i a partir d'aquí sí que està una mica més obert, no? Segones i terceres places, inclús hi ha algun equip, per exemple, com el Borges i l'Irun, que tenen equip a súper i llavors no poden anar a la fase d'ascens. Llavors sí que més o menys sabem quins rivals ens podem trobar i això aproximadament, però bueno, també et dic, la nostra idea és anar allà, competir, fer-ho el millor possible i una mica som un equip tapant, no? No tenim moltes opcions, sent realistes, però a la vegada també et dic, donarem lluita i se'ns ha de guanyar. I ja et dic jo que no li fa gràcia cap equip que ens toqui que els hi toquem nosaltres.
Doncs res a perdre en aquestes fases, això sí, queda encara força temps abans de lluitar per l'ascens, que per cert, unes fases que es disputaran en una seu neutral el cap de setmana del 25 i 26 de maig, i on es repartiran les dues places d'ascens a Superdivisió. Abans, com diem, queden dues jornades de Lliga totalment intranscendents pel club, que ja té el bitllet per les fases. La primera serà aquest dissabte a les 5 a la pista d'un Girbau Vic, que precisament s'està jugant el tercer bitllet en qüestió per disputar també el playoff i, per tant, per acompanyar el Natació Sabadell en aquesta lluita cap a l'elit. Demà tancarem setmana aquí a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri al capdavant del programa, no amb Òscar Cano, que com heu escoltat, i si no, podeu recuperar el programa d'avui al podcast a radiosabadell.fm, sinó amb les declaracions de Vladis Kopotun, amb el que digui també a partir de la una Dani Ponz, l'entrenador d'Unionistes de Salamanca, en una setmana de moviments, de turbulències, de rumors. L'apuntaven cap a la banqueta del Pepi com a Delda. Finalment afrontarà aquest partit encara com a tècnic del conjunt salmantí i, evidentment, com a bon divendres amb les estadístiques prèvies a una nova jornada de Lliga de la Primera Federació. A més de tot això, tindrem el Sabadell B jugant-se l'ascens a Tercera Federació, tindrem una mica de motor amb Sergi Giralt, tindrem una mica d'embol amb l'Oar i, sobretot, la prèvia del waterpolo europeu després de l'alegria de la Champions femenina. Toca l'Eurocup masculina amb l'Esteagua visitant Can Llong. ...50 segons per les dues... ...marxem ràpidament... ...enviant-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre... ...de qui ha estat el control de sol... ...a Beatriz Aguilar... ...ara la Núria García... ...i el Notícies Migdia... ...que vagi bé el dijous... ...una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.